Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
És dilluns 7 de juliol del 2008. Els empleats de l'oficina de La Caixa, situada a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat de Barcelona, han arribat poc abans de les 8 a l'entitat bancària, com cada dia feiner. A les 8 i 5, mentre un dels treballadors està posant a punt el caixer automàtic, tres homes obren d'un cop de mall la porta d'accés a l'oficina i els amenacen a tots amb una pistola. Els agressors agafen els diners que hi ha al caixer i també en una petita caixa forta i marxen. S'han emportat 19.000 euros. L'atracament ha durat un minut i mig, encara no.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. L'any 2008, Barcelona pateix una onada d'atracaments que genera molta angoixa entre els treballadors d'entitats bancàries. Aquest que us acabem d'explicar n'és un, i té la particularitat que és el primer d'uns quants amb el mateix modus operandi. Tots, a la que llavors era La Caixa i ara és CaixaBank. Els atracadors eren tan ràpids i anaven tan tapats que els investigadors van trigar a trobar una pista sòlida que els permetés enxampar-los. La perícia d'un dels agents va ser clau per destapar la trama, però els Mossos no van poder guanyar la partida al 100%. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Som al 2008, en plena crisi financera global. És 7 de juliol, dilluns. A l'oficina bancària de La Caixa, situada a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat de Barcelona, els empleats han començat la seva jornada laboral com sempre. Abans de les 8 ja eren tots tres a l'entitat. Com a totes les oficines, tenen unes rutines molt establertes per assegurar que tot funcioni abans d'obrir les portes al públic. Una d'elles és revisar els caixers automàtics. Cada matí s'han de posar a punt, sobretot quan hi ha hagut un cap de setmana pel mig. Normalment la gent els fa servir per treure diners, però també pot ingressar-hi bitllets i fer altres operacions, i per això s'han d'examinar cada dia. Juan Pablo Barbería Merino és el director de Seguretat Operativa de CaixaBank.
Por la mañana lo primero que hacen todas las oficinas es preparar ese cajero. Por ejemplo, tú puedes ingresar un cheque en un cajero. Lo tienes que, el empleado bancario tiene que rescatar, mirar y comprobar que es un cheque correcto para poderlo abonar en una cuenta de un cliente. Con lo cual, sí o sí, los cajeros tienen que abrirse en ese momento.
A les 8 i 5, l'empleat que se n'encarregue comença a revisar el caixer. Mentre duri el procés, quedarà fora de servei. L'operació es fa des de dins de l'oficina, des de la part del darrere del caixer.
Es una máquina, es como lo que estamos aquí, también hay ruidos de máquinas. Cuando tú tecleas, pones contraseña, hace pipi, pipi, hace señales, avisa que el cajero está abierto y a nada atento que es este, ya lo sabes. Y si no, desde la calle también se ve que el cajero tiene una pegatina roja, pone no funciona.
Revisar el caixer és una feina que l'empleat fa de rutina. Està tranquil, concentrat en el que té entre mans i, de sobte, sent un gran estrèpit a la vidriera de l'oficina.
Es cuando con unos grandes mayos derribaron las puertas de acceso a la oficina y entraron a la oficina.
Quan l'empleat aixeca el cap, veu un home apuntant-lo amb una pistola, a ell i els dos companys de feina. L'acompanyen dos homes més i tots tres van completament tapats. El sergent dels Mossos d'Esquadra, Ivan Moncusí, va encapçalar la investigació.
Tres individus amb casc integral, porten tapabocas, o sigui, van amb el rostre ocult, unes ulleres de sol, alguns d'ells, les armilles reflectants aquestes de color groc, i un d'ells portava una pistola. Van intimidar els treballadors, els van fer estirar al terra i llavors van dedicar pues, a carregar els diners. Llavors, com que estaven en una part, una petita habitació que ja havia darrere dels caixes automàtics, van posar les persones allà i les van deixar allà estirades.
Tot és molt ràpid.
Normalment són atracos molt llargos, de 15, 20 minuts, media hora. Ese atraco tan largo para conseguir un botín importante se quedó reducido a un escaso minuto, minuto y medio. Y lo que encontré, pues evidentemente, una puerta abierta de un mazazo, la cerradura reventada y los empleados, como en cualquier asunto de estos, muy nerviosos. Afortunadamente los hay bastante peores porque estos atracos, si se alargan muchísimo más, los empleados lo pasan francamente mal.
I van sostreure uns 19.600 euros, uns 2.000 dòlars, 16 xecs bancaris, 4 targetes Viaté i 92 targetes de crèdit.
La rapidesa dels assaltants permet treure algunes conclusions als responsables de la seguretat de l'entitat.
En este caso, los delincuentes sabían muy bien lo que hacían. En este caso, los delincuentes no calcularon nada. Los delincuentes lo que hicieron fue esperar a que los cajeros, que vieran que el cajero no estaba operativo. Si no está operativo, ellos dijeron, pues lo estarán preparando para la mañana. No tenían que esperar nada. El cajero ya estaba abierto porque el empleado estaba trabajando en él. Lo hacían bien. Los hemos tenido más profesionales en CaixaBank, pero lo hacían bien. Habían conseguido y habían ideado un sistema para conseguir un importante botín en muy poco tiempo.
Fixeu-vos que el Juan Pablo diu que els atracadors no havien d'esperar res. Ara us expliquem a què es refereix.
Els treballadors el que fan és programen l'obertura de les caixes i els caixers i això porta un retardament, un retard de 10 minuts. Llavors, ells s'esperen que això sigui obert. Els atracadors, prèviament, ells estan controlant l'entrada dels treballadors. La gran majoria de les oficines, en aquest cas de la caixa, doncs, com la majoria de l'època, actualment totes tenen vidres exteriors, dels quals més o menys pots veure l'interior, i si estàs per fora pots visualitzar els moviments dels treballadors. En aquest cas, doncs, ells pues, calculen més o menys, i pels moviments dels treballadors pues, ells pensen que ja han activat l'obertura retardada de les caixes fortes, i per tant ells pues, s'esperen. Llavors, quan més o menys han calculat el temps d'obertura, pues, és quan ells entren.
Retardo, el mínimo que nos marca la ley tiene que ser 10 minutos. Realmente los bancos lo podríamos poner a media hora, una hora, lo que eso evidentemente sería totalmente impracticable. Poner un retardo una hora de un cajero, imagínate, no podríamos atender a nuestros clientes. Tenemos 10 minutos en la caja fuerte, en el cajero automático y en el retardo.
Era evident, doncs, que els atracadors sabien exactament quan havien d'entrar a l'entitat per endur-se els diners en un temps rècord. A l'oficina, el primer que fa el director de seguretat operativa és buscar les imatges de les càmeres de videovigilància.
El problema de este caso, que ellos ya como iban tapados totalmente sus rostros, llevaban cascos tal como entraban, no había ninguna imagen que pudiéramos captar o que pudiera servir a los investigadores para decir, este se llama fulanito de tal. Eso no se producía porque siempre llevaba unos cascos puestos. Entonces las pesquisas se hacen más difíciles.
Les imatges permeten veure una altra cosa.
I observem que porten guants, doncs en aquest moment és quan valorem que la IOTP no té sentit perquè no revelarem cap empremta, perquè senzillament els atracadors porten guants i, per tant, no fem la inspecció ocular.
La policia se centra en els voltants de l'oficina.
No localitzem cap element de per dir, doncs han vingut per aquest carrer i han marxat per aquest altre. Llavors no podem determinar una ruta de fugida i, per tant, no ho sabem. El que sí que al fer tota aquesta recerca de possibles testimonis pel voltant, localitzem una furgoneta. És una furgoneta, una Mercedes-Benz, que, segons els seus propietaris, diuen que va ser sostreta a Badalona doncs, entre el 4 de juliol i el 7 de juliol a les 6 i mitja del matí. Aquesta furgoneta està amb els quatre intermitents posats. Després de cercar testimonis trobem dues persones que sí que ens diuen que havien vist aquest vehicle que estava amb els quatre intermitents encesos i que havia una persona a la posició del conductor, però que tampoc no es van fixar més i no ens poden aportar més dades.
Els investigadors estiren el fil de la furgoneta. Van al lloc on estava aparcada quan la van robar, busquen sistemes de videovigilància dels voltants i parlen amb testimonis.
No trobem res. També mirem d'estudiar els moviments d'aquest vehicle per si ens pot aportar alguna cosa, que és el que he comentat abans, si hi ha alguna denúncia, si hi ha algun radar, alguna zona blava. etc. I no trobem cap indici que ens faci pensar doncs, que l'ha sostret doncs, alguna persona en concret. Per tant, com que no localitzem res, no localitzem tampoc empremtes un cop fem la inspecció ocular, els dos treballadors no ens poden donar una descripció més profunda, doncs llavors, per tant, l'únic que tenim és que està ja abandonada i és que seria el vehicle amb el qual doncs, haurien arribat al lloc dels fets.
Pel que fa a la fugida, la policia pensa que l'han fet a peu, a poc, barrejant-se amb la gent, perquè no troben cap sistema de videovigilància ni cap testimoni que aporti cap pista i que els permeti determinar que han marxat d'alguna altra manera. De moment, van passant els dies i els investigadors són pràcticament on eren.
En aquest punt nosaltres ens trobem que no tenim línia d'investigació, no tenim res, estem allò donant-li voltes a veure per on podem trobar si hi ha alguna idea, però totes les informacions que hem recopilat, ja sigui doncs, dels testimonis o del sistema de videovigilància, etc., tot ens aporta en un camí sense sortida i, per tant, a priori, doncs, no tenim res. És un cas que de moment el tenim allà i a l'espera de si doncs, passen algunes novetats.
No hi ha constància de cap cas similar ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a Europa. No hi ha hagut cap altre cas en què els atracadors actuessin amb casc i obrissin a cop de mall la porta de l'oficina bancària. L'assalt del 7 de juliol a l'oficina de l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat de Barcelona queda sobre la taula dels Mossos i l'estiu va avançant. És divendres 5 de setembre de 2008 i l'oficina de la Caixa del Passeig Maragall està a punt de tancar les portes. Són 2:15. A l'hora de plegar, les entitats bancàries tenen exactament les mateixes rutines que a l'hora d'obrir. Els treballadors obren el caixer per deixar-lo a punt i just en aquell moment arriben tres individus amb casc, esbotzen la porta amb un mall i entren.
Un cop a dins pues, comencen a cridar, pues, tots al suelo, si te mueves te mato, on està el dinero, i intimidant amb les seves armes i amb aquestes paraules contundents, doncs també doncs, aconsegueixen el seu botí. Aquesta vegada sí que aconsegueixen un botí interessant perquè de tot el que sostreuen són 118.800 euros. Llavors aquesta vegada sí que sembla ser que han tret una quantitat força interessant en comparació amb l'altra. En aquest cop ens parlen de tres pistoles, en el primer fet ens parlaven d'una, també la fugida és a peu.
Els sistemes de videovigilància han fallat i no hi ha cap imatge de l'atracament. Pel que fa als 118.000 euros robats, ho tindran complicat per rastrejar-los.
Hi ha empreses que manipulen grans quantitats de diners i ells dipositen, per exemple, doncs aquelles bombes de tinta, que llavors tu, quan surts de la sucursal, explosiona una bomba de tinta i llavors taca tots els diners. Per tant, això facilitarà el millor possible rastreig. Hi ha altres que tenen doncs, unes bombes de fum i quan surts de la sucursal explosiona una bomba de fum i, per tant, tu vas corrent pel carrer traient una fumarada de la bossa. Llavors, per tant, això cridarà l'atenció de la gent. Llavors, són mesures de seguretat. En aquest cas, aquí no havia cap d'aquestes mesures de seguretat, sinó que l'únic és que s'emporten els diners. Les persones que fan això normalment és dins de les saques. Val? O sigui, les entitats que disposen d'aquest material i l'utilitzen és quan tens una saca amb diners, llavors hi venen a atracar, doncs el primer que fan és s'emporten la saca, allà dins de la saca és on fiques aquests explosius. Si tu tens bitllets tal qual, no? Allò amb feixos, allà no ho pots posar, perquè clar, tothom veurà que hi ha com un artefacte, no? Que té el seu tamany i per tant doncs, està clar que no l'agafarà.
És a dir, que no hi ha cap mesura de seguretat que sigui adequada per als caixers automàtics, perquè allà els diners no estan en saques, sinó ben apilats. Els investigadors tornen a estar en un cul de sac.
També estudiem com s'abandona el lloc i doncs, pues, també no en traiem res de profit. I una miqueta, doncs, com al primer cas, no podem descartar que també hi hagués alguna persona que estigués a l'exterior pues, fent tasques de vigilància en aquest atracament. Com que la sort no ens ajuda, continuem sense tenir una línia d'investigació sòlida, no?
Els treballadors del sector bancari estan nerviosos. Penseu que el 2008 els assalts a entitats bancàries eren molt més freqüents que ara.
Antiguamente pues, era difícil encontrarte un empleado bancario que no hubiera tenido un atraco. Hoy por hoy casi ningún empleado ha tenido ningún atraco.
Clar, quan tens tu una ciutat sotmesa amb aquests atracaments violents i sobretot quan veus que hi ha un sector, en aquest cas la banca, i que els seus treballadors doncs, estan patint aquesta onada d'atracaments, ara les coses han canviat i ara n'hi ha menys, però clar, estem parlant d'una època que igual a tot Catalunya havia una mitja d'uns 160-170 atracaments a l'any. Clar, nosaltres paràvem bojos. Hi ha unes persones que treballen i que, clar, estan en un estat d'angoixa, d'estrès, perquè seré jo demà, seré jo el que m'atracaran, i llavors, clar, viure d'aquesta manera no pots estar i necessites, doncs, aturar-ho.
L'any passat a Catalunya hi va haver 28 atracaments a bancs i hem sentit que el 2008 la mitjana era d'uns 160-170 a l'any. Continuem. Ha passat un mes de l'assalt a l'oficina del Passeig Maragall i la policia continua fent gestions sense trobar cap indici sòlid. Fins que el divendres 10 d'octubre, a les 8 del matí, es torna a repetir l'episodi per tercera vegada. Aquest cop a l'oficina del Passeig Vall d'Aura de Barcelona. Els atracadors s'emporten un botí de 78.332 euros i una cosa més.
Un treballador de la sucursal li sostreuen un telèfon, i llavors és un Samsung de la companyia Movistar, i per tant aquí a nosaltres sí que és un element que ens permetrà rastrejar si a lo millor pues, amb aquest telèfon pues, s'ha utilitzat o s'ha fet alguna qüestió. Què ens interessa bàsicament? Si l'aparell en si se li inserirà una altra targeta SIM i, per tant, si aquest email, que és diguem, la matrícula del telèfon, doncs, si es vincula doncs, amb alguna altra targeta de telefonia. I després doncs, també ens interessarà saber si la targeta Movistar, la targeta SIM, si pues, s'insereix en un altre terminal telefònic o si es fan pues, trucades telefòniques.
Més endavant sabrem si el rastreig del mòbil donarà algun resultat. No és l'únic element que diferencia aquest atracament dels dos anteriors.
I en aquest fet, per primer cop, sí que parlen de quatre autors, parlen de quatre persones. Llavors aquí hi ha un canvi que, tot i que si realment són aquestes quatre persones, realment hi hauria fora una altra cinquena.
Això complica la investigació.
Per nosaltres està clar que és la mateixa banda. La qüestió serà si les persones que fan cada atracament són les mateixes persones. I com que van amb casc, serà complicat acreditar quines persones en concret són les que estan fent l'atracament. Per tant, haurem d'acreditar de manera individualitzada qui ha fet què en cada fet.
De juliol a octubre hi ha hagut tres atracaments amb el mateix modus operandi. Des del Departament de Seguretat de la Caixa s'han adonat que les tres oficines que han patit un assalt tenen alguns elements en comú.
Pues había un tipo de puertas que era una puerta, eran dos hojas, con dos hojas en una puerta, en la entrada de la oficina, y con esas puertas lo que hacíamos, una se abría y la otra era la fija, que tenía unos enganches, como la que puede tener cualquier casa de un comedor grande. Estas puertas buscaban los delincuentes. Eso sí que recorrieron la ciudad buscando este tipo de puertas. Y estas puertas ellos presuponían, y la verdad que acertaron, que eran más débiles a tirarlo con un mazo.
En aquella època, CaixaBank té més de 500 oficines a Barcelona. N'hi ha 80 que tenen aquest tipus de porta més vulnerable. El segon element compartit és geogràfic.
La preocupación fue cuando vimos que se nos centraba aquí en Barcelona, en la Barcelona ciudad y en oficinas bastante cercanas entre sí.
El sergent Moncusi té una teoria.
Quan tu vas a un lloc a robar, està clar que vens d'algun lloc. I aquest lloc serà doncs, el teu pis de seguretat, casa teva, on facis la vida, on et moguis, on resideixis. I quan abandones el lloc, doncs, normalment retornaràs a aquest espai on tu et sents segur, que és pues, casa teva, pues, el teu barri, etc. No? Pot haver aquesta opció, que hi hagi com un punt que sigui el lloc de treball, com l'oficina. No? Pues allà ho preparem tot, allà anem a la sucursal, l'atraquem i tornem allà, repartim, i llavors aquí cadascú se'n va a casa seva. Bueno, hi haurà aquestes possibilitats. Jo, el que sempre la meva aposta era això de la zona de Plaça Maragall.
Després de tres atracaments, a les oficines de la zona els empleats estan cada cop més neguitosos.
El Departament de Seguretat de la Caixa pues, ja comença a estar preocupat. Ho dic perquè, clar, de moment els treballadors pues, a Barcelona ja es fa una mica el boca a orella entre els treballadors de que doncs, hi ha una banda que està atracant sucursals, això pues, provoca tensions i angoixa en els treballadors, i després també que, clar, que els atracadors són molt intimidatoris i prou pues, contundents com perquè el personal doncs, pateixi pues, després també unes possibles seqüeles psicològiques. Llavors, doncs, clar, el Departament de Seguretat doncs, ja comença també una mica a dir potser que fem un dispositiu i també, en certa manera, ens fa arribar la seva opinió.
El dispositiu en què està treballant l'entitat consisteix a posar vigilància de paisà a les sucursals i, quan hi rompin els atracadors, detenir-los. Ja us hem dit que en aquell moment la Caixa, que ara és CaixaBank, tenia més de 500 oficines a tot Barcelona. Els recursos són limitats i els investigadors han de pensar molt bé on destinen els efectius. La policia té clar quina ha de ser la prioritat. Les oficines que tinguin el mateix tipus de porta que les tres que han estat assaltades. Planificar tot aquest operatiu porta el seu temps. Paral·lelament, l'entitat anirà canviant les portes d'aquestes 80 oficines. Mentre els Mossos i el Departament de Seguretat estan immersos en aquests preparatius, l'11 de novembre de 2008 els sorprèn un nou atracament. Aquesta vegada en una altra zona, en una sucursal del carrer Montaner de Barcelona. Han passat 4 mesos del primer assalt.
I en aquest cas sí que tenim un testimoni, que és una noia i és una menor d'edat. Menor d'edat, que estem parlant de 14 anys. Veu com els atracadors accedeixen a la sucursal. La menor es queda fora i veu com se'n van els atracadors. I al marxar, ella pues, el segueix una miqueta i observa com es treuen el casc i sobretot li veu la cara a un d'ells.
Si la investigació avança en la bona direcció i els Mossos aconsegueixen trobar algun sospitós, la noia pot ser la clau a l'hora d'identificar-lo.
Ella descriu un dels atracadors, aquests, que era d'origen sud-americà, diu una estatura doncs, mitja, 1,70 m, així, una complexió normal, i amb el cabell així curtet una miqueta normal. Vull dir, no té res característic en si, però sí que ella manifesta que li ha vist clarament el rostre i que ella el podria reconèixer perfectament i sense cap mena de dubte. You want it
darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Com que de sospitós no n'hi ha cap a hores d'ara, la testimoni queda a la rereguarda. En aquest quart atracament hi ha un altre element que podria obrir una escletxa als investigadors.
Just al costat de la sucursal, en un contenidor, han abandonat part dels elements de disfressa que utilitzen per ocultar la seva identitat. En aquest cas, els cascs és una mica la peça més important que es troba, i després algunes peces de roba, doncs algun jersei, etc. Uns guants de llana i tres cascs que portaven els atracadors i un mall, el típic mall que després sempre abandonaven de cada fet, i també uns altres guants de motorista. Això de que els trobem abandonats en un contenidor també ens fa fer una reflexió de dir sempre vam mirar bé tots els contenidors dels altres atracaments.
Per les càmeres de videovigilància s'observa que algun dels atracadors no duia guants.
Tampoc no és un element que faci pensar de va, que rucs, no? Veus? Va sense guants i llavors, veus, ja deixa les empremtes i el trobaran. Més que res perquè si estàs, en aquest cas, l'estat espanyol, no? Si tu estàs detingut aquí a Espanya, doncs està clar que hi hauran les teves empremtes i, per tant, nosaltres, amb el sistema automàtic d'identificació dactilar, el SAIT, si les introduïm, doncs les podrem identificar. Si no tens antecedents, no les identificarem, i si ets una persona estrangera que no té antecedents aquí i els tens en un altre país, doncs aquí tampoc no les identificarem. Això per una banda. I per l'altra banda, que el que s'utilitza i molts atracadors ja de caire més professional és que ells es fiquen pega als dits, no? Es fiquen el Loctite i llavors d'aquesta manera doncs, tu ja pots anar tocant que no deixaràs cap mena d'empremta i llavors no podem revelar-la ni identificar doncs, de la persona que sigui.
Mentre esperen els resultats de l'anàlisi de les empremtes que s'han trobat en diferents superfícies i també en unes bosses de plàstic, als Mossos els arriba l'informe del telèfon robat a l'oficina del Passeig Vall d'Aura.
Aquest telèfon mòbil, tot el que és el rastreig de trucades telefòniques i si alguna targeta SIM s'havia inserit en el telèfon mòbil, el resultat va ser negatiu.
4 mesos després del primer atracament, els Mossos continuen sense tenir res que els pugui portar als atracadors. Se centren en els cascos de moto trobats al contenidor.
D'aquests cascs, quan comencem a fer gestions amb els fabricants, per saber, perquè alguns d'ells sí que tenen número de sèrie, doncs en algun cas no són individualitzadors, sinó que és un número de sèrie genèric, i per tant no podem fer un seguiment ni un rastreig del casc. I després també doncs, fem una recerca als cascs d'empremtes per si doncs, hi ha alguna possible empremta d'algun dels atracadors que a l'hora de posar-se o traure el casc.
Els Mossos no confien gaire que de totes aquestes gestions en pugui sortir alguna cosa, però ja us hem dit al començar que la perícia d'un d'ells serà clau en aquest cas. Ja sabreu per què, ara hi arribem. Només un detall.
Bueno, hi ha un dia que fem una reunió de treball amb tots els efectius de la unitat i llavors de manera seriosa, no, ja em recordo, i ens plantegem doncs, bueno, va, què pot passar amb els cascs? Què tenim fins ara? Què hi ha sobre aquests cascs? No? Fins ara totes les empremtes que hem recopilat i els fragments d'empremta no ens han aportat enlloc, no els hem aconseguit identificar, llavors no tenim res que ens digui qui pot ser l'adragador. Llavors, ostres, algo té que haver el casc. I fixant-nos bé amb els cascs, llavors aquí és quan ja trobem que hi ha restes de cola, no? De com si hagués hagut un adhesiu enganxat i allò quan el treus i queden com restes de pega. I aquí és quan, bueno, un cop ja analitzem els cascs que tots tenen doncs, aquestes restes, és, bueno, i per què tenen això?
Deixem els investigadors trencant-se les banyes en aquesta reunió amb tots els efectius de la unitat i recapitulem. Lídia Oriol, sisplau.
S'han atracat 4 oficines bancàries i els treballadors tenen por. El botí que s'han endut els atracadors és molt elevat. Els investigadors no n'han tret res ni de les empremtes recopilades ni del telèfon que els atracadors van robar a un dels empleats. Els assaltants van molt tapats, amb cascs de moto, i això fa impossible identificar-los. Hi ha un testimoni, un adolescent de 14 anys, que ha vist la cara d'un dels assaltants quan s'ha tret el casc per llançar-lo a un contenidor. Com que no hi ha cap sospitós, els Mossos no poden citar-la a fer cap reconeixement fotogràfic. 4 mesos després del primer atracament, la investigació es focalitza en els cascos que tenen unes restes de pega que criden l'atenció als Mossos. Estan estudiant posar vigilància de paisà a les sucursals per detenir els delinqüents just quan entrin a atracar. La idea és posar agents a les oficines que tenen un tipus de porta que és més fàcil d'obrir amb un cop de mall. Prioritzaran les que estan a prop de la plaça Maragall de Barcelona perquè la policia continua pensant que és aquí on la banda té la seva base d'operacions.
En aquest punt de la investigació es posa un element més sobre la taula.
Col·locar dispositius GPS als diners. Clar, tots estem acostumats una miqueta a la televisió i que tot és molt fàcil i a les pel·lícules. La qüestió és que tu ficaràs un sistema de geolocalització dins dels feixos de diners. En aquest cas, normalment s'utilitza doncs, uns feixos de diners que ja ve preparat perquè tingui espai per poder posar doncs, el geolocalitzador. I a partir d'aquí, quan els atracadors s'emporten els diners, no? El típic ho tens a la caixa forta, ficant els diners, i potser doncs, tu vas amb una bossa i els agafes i te'ls poses a dins. Un cop ja els treus de la ubicació concreta que tenen aquests diners, el sistema s'activa. Llavors ja reporta un senyal i et marca doncs, unes coordenades.
Tot i que ni el Departament de Seguretat, ni l'entitat, ni els Mossos hi confien gaire, en algunes de les oficines que estan en el radi d'acció dels atracadors s'hi instal·la un GPS. Ara és qüestió d'esperar que els delinqüents piquin i, juntament amb els diners, s'emportin també el geolocalitzador. I ara tornem a aquella reunió on hem deixat els investigadors fa una estona. Recordeu que s'han fixat que tots els cascos porten restes de cola?
Alguns ho porten a la part frontal, aquí a la part del darrere, i també algun al lateral. Frontal era aquí, a la part de la barbeta. Algun ho portava aquí, a sobre de la visera. I després als laterals, algun al lateral, i després a la part del darrere, on normalment fiquen l'adhesiu de la marca, doncs si hi havia la marca estava baix, doncs una miqueta més a sobre. I allà és on hi havia doncs, aquestes restes que tu veies que havia hagut doncs, com un quadrat o rectangle allà enganxat i com si algú l'hagués desenganxat i llavors doncs, quedava aquestes restes d'enganxina quan un la treu i a vegades es queda aquesta resta.
Els agents intenten resoldre l'enigma.
Una pluja d'idees de comencem a reflexionar el per què. A lo millor resulta que algú doncs, havia enganxat doncs, no sé, un micròfon per parlar amb l'altre company de la moto del darrere. O un altre s'havia posat doncs, no sé, una ràdio, no sé, qualsevol idea de que tothom allà dient la seva.
Enmig d'aquesta pluja d'idees, algú té una pensada que de seguida agafa força.
I al final, doncs allò de donant-li voltes, doncs, bueno, doncs un dels companys gràcies a aquesta pressió, doncs ell va tindre un moment d'aquests d'il·luminació, i ell va dir: ostres, això pot ser que siguin cascs de segona mà, i que potser en unes botigues de compra i venda d'efectes de segona mà, doncs lo típic, que quan fiquen el producte a la venda, doncs allò que anoten el número de referència seu, o potser li anoten el preu, o el que sigui, no? A tots els que estàvem allà, doncs, que ens va semblar la idea més lògica de totes les que van sorgir, de dir, igual és cert, igual pot ser, és viable, és una opció que té sentit.
Els Mossos han de comprovar que van ben encaminats i comencen a buscar botigues on es venen cascos de segona mà. La llista d'establiments és molt llarga i caldran molts dies per visitar-los tots. Des que es va produir el primer atracament amb un mall, n'hi ha hagut un pràcticament cada mes. L'1 de desembre de 2008, quan tot just fa 20 dies de l'últim, passa això.
Tenim un nou atracament. Aquesta vegada no aconsegueixen emportar-se els diners, perquè hi ha un treballador decidit. Llavors el que fa és que, ells fan la mateixa operativa, van a la sucursal, trenquen la porta amb el mall, intimiden els treballadors, però en aquell moment encara no estaven les caixes obertes. Això era el dia 1 del 12 del 2008, i era a la sucursal de la Caixa de Plaça Catalana, i era a les 8 del matí. I en aquell moment, doncs, un dels treballadors, quan ja escolta el cop de mà i ja escolta ja els crits dels atracadors, ell atura el retard de la caixa. Llavors, per tant, se queda aturat, i això, si la vols obrir, has de tornar a programar l'obertura, i això trigarà 10 minuts. No? En aquest atracament tornen a ser 4 homes i com he dit, no s'ho treuen res.
Tot i que els assaltants han marxat amb les mans buides, per als investigadors és un nou revés que els fa sentir encara més la pressió. Però només 5 hores després, per fi, poden celebrar una bona notícia.
Una d'aquestes botigues de venda d'articles de segona mà, doncs l'anem a visitar, una que estava al carrer Navas de Tolosa, i un cop anem allà li preguntem, i ens diu que sí, que un dels cascs, quan li passem el número de sèrie, etc., diu que sí, que sí, que ja ha venut allà el casc.
Eren tacaños los delincuentes, los habían comprado en tienda de casc converter.
El botiguer explica a la policia que no té manera de saber a qui va vendre els cascos, perquè els compradors van pagar en efectiu i van marxar de seguida. Però sí que els pot ensenyar les imatges gravades pel sistema de vigilància.
No eren unes imatges d'una gran qualitat, però sí que permetien veure, si més no, el rostre d'aquestes persones.
L'encarregat de la botiga ha dit a la policia que els compradors eren d'origen sud-americà, i això coincideix amb el que va dir aquella testimoni de 14 anys. La jove podrà dir si a les imatges hi reconeix l'home que va veure el dia de l'atracament. Després de 5 mesos, els Mossos acaben de trobar la primera línia d'investigació sòlida. Per fi comencen a tenir la sensació que van pel bon camí. El que encara no saben és que és un camí que fa drecera. La policia ha marxat de la botiga demanant a l'encarregat que si els presumptes atracadors tornen a comprar, els avisi. Ha sigut un dia mogut. Al matí hi ha hagut un nou atracament, aquest cop frustrat, i al migdia s'ha localitzat la botiga on els assaltants han comprat els cascos. Ningú s'espera que avui passi res més, però el dia encara ha de donar més sorpreses.
Per la tarda, doncs, arriben 3 persones a comprar cascs. Llavors, doncs, ens avisa el senyor de l'establiment, i el senyor de l'establiment també els segueix quan surten a fora per veure com marxen. I aquest home, doncs, aconsegueix anotar la matrícula del vehicle amb el que han marxat aquestes 3 persones. En aquest cas era un vehicle, un Saxo, i ens aconsegueix facilitar, doncs, la matrícula.
La policia busca qui és el titular d'aquell vehicle.
Nosaltres aquesta persona ni la trobem. Pot ser que el vehicle vagi al seu nom, l'hagués venut en el seu dia i l'altra persona compradora no hagués executat el canvi de nom. Llavors, per tant, potser és una persona de bona fe i, per tant, no té relació amb tots els fets. Bueno, a nosaltres ens interessa parlar amb aquesta persona i confrontar-la, a veure què ens pot explicar, però no hi ha manera de localitzar-la i no la localitzem mai.
Els investigadors busquen també l'historial del vehicle, multes, accidents o altres incidències.
Veiem que la Guàrdia Urbana de Barcelona, doncs, el dia 13 d'octubre de 2008, doncs, va denunciar i detenir a un senyor que nosaltres anomenem Silveira. El va denunciar i detenir perquè conduïa sota els efectes de l'alcohol.
Aquest tal Silveira és un vell conegut dels investigadors.
Aquesta persona, l'abril del 2007, juntament amb altres persones, nosaltres ja l'havíem detingut per fer atracaments a farmàcies aquí a Barcelona. Llavors, per tant, aquí ja tenim clar que aquesta persona sap de què parla, perquè és atracador, ha estat a la presó, de la detenció aquesta que li vam fer nosaltres a l'abril del 2007 per als atracaments a farmàcies.
Els investigadors creuen que Silveira podria haver fet el salt d'atracar farmàcies a saltabancs. El primer que fan és localitzar-lo i seguir-lo. Recordeu que el sergent Moncusí havia situat l'epicentre de la banda d'atracadors a la plaça Maragall?
El senyor Silveira el localitzem, el trobem. Ell està vivint aquí a Barcelona i llavors doncs fem uns seguiments sobre totes les persones amb les que es va relacionant, no? Hi ha diversos domicilis i és pels voltants de plaça Maragall, que a vegades no saps el per què, però tens la intuïció de que hi ha un punt neuràlgic d'on poden estar ubicats els atracadors. I en aquest cas, doncs, bueno, doncs hi ha uns domicilis que són de propers a la zona de plaça Maragall.
Els Mossos li col·loquen un geolocalitzador al cotxe. Això avui seria impossible perquè la llei ho prohibeix, a no ser que siguis independentista. Però en aquell moment no hi havia cap regulació legal. Un altre element clau és el telèfon.
Veiem que va a alguns establiments, com per exemple una agència de viatges, i doncs allà ell doncs deixa un telèfon de contacte. Doncs, per tant, nosaltres a partir d'aquí ja podem tindre un telèfon que ell deixa com de contacte, que és seu, perquè això ens ajudarà molt després també a veure si realment estan planificant futurs atracaments, etc.
Els investigadors observen amb qui es relaciona i a través de les trucades que fa aconsegueixen identificar els seus presumptes còmplices. I no només això, també confirmen que estan seleccionant una nova oficina per assaltar.
D'aquestes sucursals que ells, nosaltres creiem que han escollit com a un objectiu potencial, doncs situem efectius del grup especial d'intervenció. Llavors, ells estan disposats a les sucursals, posats allà amagats, algun que està visible i com si fos un treballador, però la qüestió és que ells estan a l'espera de si realment doncs, decideixen els atracadors perpetrar l'atracament, no es trobaran els treballadors, sinó que es trobaran gent, diguem, que està preparada per resoldre una situació d'aquestes.
Els atracadors tenen dues sucursals al punt de mira. Un dia fins i tot sembla que estan a punt d'assaltar-ne una de les dues, però finalment no s'hi acaben de decidir i marxen. Per a la policia és un moment de molta tensió.
La por de tot investigador, quan fas aquests dispositius, és que t'entrin els atracadors a la sucursal, acabis provocant una presa d'hostatges i tinguis que fer, doncs, ja sigui una negociació o ja sigui una intervenció. Doncs pot ser que hi hagin baixes, no? I pot ser que a lo millor doncs, una persona de bé, que és merament un client que està a la sucursal o un treballador, doncs que bueno, se li pugui causar doncs, lesions, danys o, bueno, o pot, fins i tot la mort, no? En cas d'un tiroteig.
Al cap de pocs dies es percep un canvi en les converses telefòniques dels presumptes atracadors.
Sí que veiem que el dia 12 de desembre ells van estar-se focalitzant molt en una caixa de Catalunya. Aquí per primer cop ja veiem que canvien com de sucursals, canvien ja de tipus d'entitat i ells ja troben una mica d'interès en una sucursal de Caixa Catalunya. És una sucursal de Caixa Catalunya que estava al carrer Girona, en València. Nosaltres pensem que trien aquesta de Caixa Catalunya perquè era una sucursal gran, amb pocs treballadors, i llavors nosaltres pensem que, a més la ubicació, que estava força bé, per ella, per estacionar possibles vehicles, per la fugida, que són vies ràpides allà de fugida, i per tant aquí ells jo crec que pensen que hi ha molts diners, perquè és una sucursal gran, i després, bueno, que té pocs treballadors.
El canvi d'identitat bancària deu voler dir alguna cosa? A més, Girona en València està fora del radi d'actuació dels atracadors, del que era habitual. Què ha canviat? Hi ha algun detall que als investigadors se'ls escape? Ja ho veurem.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Continuem. Les vigilàncies van començar el 4 de desembre, 3 dies després d'aquell atracament fallit gràcies a la sang freda d'un empleat. Han passat 10 dies i els sospitosos encara no han fet el pas d'assaltar una nova sucursal. En aquest temps, els investigadors han pogut identificar 3 de les 5 persones que tenen sota vigilància. Aviat n'identificaran la quarta.
Ja tenim aquí una persona que era el Silveira, per tant tenim identificat i tenim ja fotografia, perquè a més el vam detenir. Després tenim un tal Omar, del qual obtenim fotografia. Tenim un tal Valdineic, del qual també obtenim fotografia. I llavors teníem un d'aquests 2 individus no identificats que obtenim fotografia i aconseguim identificar-lo, doncs, com Mario Gerardo. I la menor, al mostrar-li el reconeixement fotogràfic, doncs ella identifica aquesta fotografia que correspon amb aquesta persona, Mario Gerardo, com una de les persones que és la que ella veu sense casc i, per tant, un dels atracadors del carrer Muntaner.
Que la menor reconegui el Mario Gerardo com un dels atracadors és molt important.
Seria l'única persona que en aquest moment podríem detenir, però no detenim, perquè nosaltres estem veient què fa la resta de persones i mirant de trobar altres elements de prova.
La policia mostra també les imatges dels sospitosos als empleats de les oficines bancàries.
Quan ensenyem totes aquestes fotografies, també posem una altra fotografia. Posem una altra fotografia que és d'un tal Víctor. Val? Per què posem la fotografia d'aquest tal Víctor? Perquè aquest tal Víctor era com el que era el cap dels atracadors de les farmàcies quan vam detenir el senyor Silveira, també vam detenir el Víctor. I en aquell moment el Víctor era el que portava la veu cantant i era el que manava. I aquí és quan, fent aquesta reflexió de què està passant, què ha canviat, no? Primer, si eren 3, tot els hi sortia tan bé, ara estan com indecisos, van a les oficines, les miren, però algo els frena i no acaben de fer l'atracament. Ara han canviat i se'n van a Caixa Catalunya. Jo tenia la inquietud de dir que estrany que no estigui el Víctor, perquè eren, doncs, bueno, ell era el cap de la banda i està el Silveira, que eren, doncs, diguem, els 2 pilars de la banda, diguem, dels atracadors de les farmàcies.
Els 5 sospitosos tenen el telèfon punxat i apareix una 6ena persona en les converses. El grup d'atracadors estaria format per 6 persones i ara ja estan totes identificades. Els 2 últims noms són Gabriel i Walter Ignacio. Tots 6 ronden la sucursal de Caixa Catalunya del carrer Girona en València, on els Mossos tenen un equip dels GEI, el grup especial d'intervenció.
I escoltaves al millor, doncs, com un dels dies que estan allà a la sucursal, diu que deia el senyor Silveira, deia: "Vamos a darle. Yo no veo nada raro. No veo nada raro."
Per una cosa o per una altra no s'acabaven de decidir. Passa Nadal i passa Reis. Ja fa més d'un mes que estan sota vigilància.
I finalment, el dia 8 de gener de 2009, doncs ells ja agafen les bosses, es posen els cascs. Quan ja van entrar justament a l'oficina, que ja els treballadors prèviament han entrat, passa un vehicle a l'atzar, un vehicle policial, i ells ja s'assusten, llavors ja no arriben a entrar. Ells porten tot l'equip, porten les bosses, porten els cascs que van tapats, ja porten la pistola preparada aquí a la butxaca, per portar aquí entre el cinturó del pantaló, i alguna portada a la part del darrere, ja van preparats, van amb guants, i llavors amb el mall. Ja nosaltres ja veiem clar que avui sí que anaven a fer l'atracament, i llavors en aquell moment doncs els sorprenem i els detenim.
N'hi ha 4 que van armats i intenten escapar-se.
Nosaltres estàvem encotxats i quan, per exemple, doncs el Silveira ja fa la fugida, doncs en aquell moment, jo recordo allò de tancar-lo allò de front a front amb els vehicles, que això, bueno, clar, quan l'encanones i ella ràpidament les mans sobre el volant i tothom veies que tenien molt clar el que havien de fer. O sigui, era una conducta de que no posar-se mai a la resistència, diguem. No posar resistència, sinó automàticament parar i dir: "He perdut, d'acord, estic detingut", i no moure les mans en aire. En aquest cas, ja les va posar damunt del volant que les poguessin veure.
Cap dels atracadors es resisteix, malgrat que els investigadors han vist que anaven armats.
Mirant d'ells d'on venien, clar, tots eren d'origen de Paraguai, i evidentment estem parlant de que són altres països, de que la policia actua de manera més contundent. Vinc a dir que són països que ara tot ha canviat, però que primer disparen i després potser et pregunten. Llavors ells sabien bueno, aquesta manera de procedir a la policia.
La policia catalana deté els 6 atracadors sense que s'hagi disparat ni un tret. Es fan les noves rodes de reconeixement fotogràfic. Si us recordeu, el primer atracament, el 7 de juliol del 2008, hi havia 3 atracadors, 4 suposant que a fora n'hi hagués un vigilant. Ara han acabat arrestades 6 persones. Cal acreditar qui ha fet què. En paral·lel, s'escorcolla el domicili de tots els detinguts.
I troben armes fictícies, fumífers, un document de canvi de dòlar a euro, 2 armilles reflectants, DNIs falsos, molts comptes bancaris i molts telèfons mòbils que els Mossos descobreixen que són per a un negoci fraudulent. I encara un element més.
Destaca que en el domicili del senyor Silveira doncs trobem el famós telèfon que van sostreure amb un dels treballadors de l'atracament de l'oficina de la sucursal del Passeig Vall d'Aura.
Els Mossos també han pogut identificar les empremtes trobades a les bosses de plàstic del robatori de l'oficina del carrer Montaner. Són del Mario Gerardo. Recordem que l'única testimoni del cas també l'ha reconegut fotogràficament. Però ningú identifica la resta d'atracadors. Amb tots aquests indicis i els que s'han anat recopilant mentre ha durat la investigació, la policia i el fiscal fan la seva acusació. Serà el jutge qui determinarà, finalment, quin grau de participació ha tingut cadascun d'ells a cada atracament i quina condemna els imposa.
La sentència es fa pública el 26 de maig de 2010. La justícia condemna a 7 anys i 6 mesos de presó al Mario Gerardo.
I després d'un permís que va tindre l'any 2014, li van concedir un primer permís, doncs no va retornar. I no va retornar i, per tant, a mi que em consti, fins a la data, doncs aquest home va fugir i però suposo que va estar al seu país.
Al Valdinei li van caure 5 anys de presó. Va sortir en llibertat definitiva el 2014. La condemna del Silveira va ser de 2 anys i 6 mesos de presó. La resta van quedar absolts per la dificultat d'acreditar la seva participació en els fets, perquè no hi havia empremtes, ni ADN, ni petjades seves. A més, anaven molt ben tapats amb el casc i llançaven la roba que duien immediatament després de l'atracament.
Al sergent Moncusí encara hi ha un element que el té molt intrigat. Recordeu el Víctor, l'home que anys enrere havia fet tàndem amb el Silveira atracant farmàcies?
Amb el senyor Silveira, com que ja ens coneixem de la detenció de 2007, doncs, bueno, doncs va demanar parlar amb mi una miqueta i bueno, doncs sempre està bé, no?, parlar una miqueta amb els adversaris. Bueno, en aquells moments de confessió i d'intimitat, doncs ell és aquí on doncs va reconèixer que aquí va ser una mica el que va portar el camí del grup, la banda, diguem-li com vulguem, a fer aquests atracaments, va ser doncs el tal Víctor. Llavors ell deia que el Víctor és el que havia liderat i havia ideat tots els atracaments, que el tal Víctor realment era el que els preparava i els organitzava a tots, que ell eren bàsicament merament executors, i que llavors doncs, bueno, doncs ell va participar en els primers atracaments. Bàsicament ell va participar fins al del carrer Montaner i a partir d'aquí ell ja va agafar doncs la seva part del botí i llavors ja va marxar cap a Paraguai. La resta llavors ell va assumir el lideratge aquest de la banda. I ell, doncs, el rol que tenia el Víctor sempre era de preparar els atracaments i quedar-se a fora i donar cobertura. I aquí és on tenim doncs aquestes persones que a vegades es queden a fora i donen cobertura, que en aquest cas doncs el senyor Silveira va agafar el relleu, ho va liderar, però ell sí que assumia el rol d'anar a robar perquè ja havia entrat prèviament als altres atracaments.
En argot policial, picar bitllet vol dir agafar els diners i marxar, com qui agafa l'autobús o el tren. El Víctor va picar bitllet. Els Mossos no el van poder relacionar mai amb cap atracament. Només tenien la confessió informal del Silveira, per això us dèiem al principi d'aquest capítol que no van guanyar al 100% la partida. Per cert, la seva pistola i la de la resta d'atracadors eren de mentida. L'única arma que hi havia de veritat era el mall. Segurament per això, la policia va batejar aquesta cadena d'atracaments com el cas Mall. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Guió i coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Quale filiale, il quartiere.